Hi ha molts dies que no t'ho sembla, però la vida sempre és de tots colors. El magazín de Ràdio Vic que t'acompanya cada dia des de la una del migdia fins que s'acaba, amb converses i opinions d'experts, col·laboradors i d'alguns que no tant, però entre tots ens ajuden a posar color a les ones de la ràdio. De tots colors, amb bones notícies pintades de color, són les Strip Notícies, el segell de la revista Strip, i és que ja ho sabeu, tenim la fórmula, la bona gent sempre genera bones notícies i avui, com cada dia, en portem més d'una.
De tots colors amb Joan Turró.
El magazín de tots colors, cada setmana, amb el bon amic el Toni Vilaró, l'herbolari de Vic. Toni, estem a primavera.
Sí, perquè normalment és quan costuma fer una varietat de temps, de pluges, de sol, de calor, de fred, és la primavera. I sembla que estava molt estiu, ha refrescat, plou, i això és un bon símptoma.
Sí, a veure si ho notarem, no?, amb les plantes.
Home, i tant, perquè realment el que ha estat l'hivern, amb una sequera que tela, realment hi havia molts prats que en el seu moment havien de ser verds i s'han estat mesos ben amarronats. Però bueno, el dia que ja van caure quatre gotes s'hi va conèixer.
Això es nota en les plantes medicinals o les propietats quan hi ha sequeres així? I...
Home, evidentment, i el problema és que no s'acabin, malgrat ser moltes plantes, diguem-ne, de llocs més aviat secaners, tot i així algunes se'n fan la pell, perquè realment la humitat és molt baixa i el terra està sequíssim, i això fa que la planta, doncs, que necessita aigua per viure, s'acabi assecant.
I els extractes, però, que acabes traient de les plantes, que són més potents, o...?
A veure, evidentment que quan una zona es manté en el seu ritme normal de temperatura, de pluges i de més, les plantes és quan donen de si la màxima eficàcia. Quan falta aigua, l'extracte d'aquesta planta, doncs, potser encara seria millor, amb l'aspecte que queda en això que parlem de vegades dels olis essencials, són molt més concentrats, molt més actius. Però, esclar, entre el poc i el massa. Perquè, sí. No, esclar, arriba un moment que la quantitat d'oli essencial que es pot extreure d'una planta, si hi ha hagut un temps molt llarg de sequera, tindràs molt poca anyada o molt poca quantitat. En canvi, si la planta ha pogut fer el seu ritme més o menys normal, encara que hagi patit una mica, però ha anat plovent, hi ha hagut prou humitat, sigui per la boira, sigui perquè han caigut quatre gotes, doncs, evidentment, els resultats de la seva essència, i en aquest cas, doncs, inclús si en fas infusions, tindran més bones propietats que si la planta està a punt de morir-se per falta d'aigua. Canvia molt arribar a un extrem que també, si anéssim a l'altre, que està plovent cada dia i que sí, no hi ha una ullada de sol per donar-li vigor a les plantes, doncs també el problema seria potser a l'inversa. O sigui que encara que tinguessis la necessitat de treure'n un extracte, doncs aquest seria molt aigualit, la veritat. O sigui que si el temps acompanya a l'estació corresponent, és quan tant les persones com les plantes com els animals, evidentment, donem el màxim de nosaltres mateixos.
Perquè és recuperable aquestes èpoques, no?, de sequera, bueno, o ja no?
Recuperables quan el seu moment de fer-la servir, doncs la situació és correcta. Però esclar, si et trobes, com ara hi ha hagut, mesos sencers, sense una gota d'aigua, el terra totalment sec, les fulles queien per falta d'aigua. Evidentment, sí, sí. Si agafes res, una simple farigola, doncs, evidentment, està patint set, i encara que els seus efectes medicinals no desapareguin, però, evidentment, no tenen l'activitat o la força, per dir-ho així, que podrien tenir quan l'ambient ha quedat realment descontrolat, per dir-ho així.
Doncs a veure les previsions que ens acaben portant, no?
A veure, em sembla que el canvi climàtic doncs no serà massa llarg, i de canvis n'hi han hagut sempre, i evidentment les plantes, si no arriba a un extrem molt, molt, molt acusat, aguanten força bé. Vol dir que un temps de sequera moderat tampoc no sigui un desastre, sobretot pels arbustos. Com s'ha vist, per això, alguns arbres sí que han tingut problemes, que veiem alguns pins, sobretot, que s'han assecat. Les plantes, com que moltes vegades hi ha boira, doncs aprofiten aquesta mica d'humitat per continuar sobrevivint. És l'avantatge dels arbustos comparat amb els arbres, que evidentment tenen molta més exposició al sol i, per tant, evaporació de l'aigua que necessiten.
Segur que tindrem una bona primavera, almenys això ho desitgem.
A veure si és així.
Què ens portes avui?
Del calendari del Cordill, que ens dona una recepta de primavera. Faves a la catalana. Diu, rostiu dues botifarres, una de negra, i cancel·lada virada, totes l'ossos. Quan el tall sigui ros, reserveu-lo. Amb una cassola amb oli, sofregiu dues cebes tendres, un all tendre, tot ben picadet. Ja tot una mica enrossit, afegiu un menta fresca i les faves als trossos. Amb tavella i tot, o sigui, són faves tendres. Tapeu uns minuts i afegiu un got de vi ranci. Ho tapeu i ho sacsegeu, que faci un bon xup-xup. Remulleu, si cal, amb aigua o brou. Al final de la cocció s'hi pot afegir-hi el tall que ens interessi acompanyar aquestes faves. I ens diu, collim faves i pèsols i els fem ofegats. Els nostres avis collien les faves quan ja eren força grosses. Avui dia ens agraden menudetes i ben tendretes. Així es poden coure en pocs minuts i les podem servir a taula sense que hagin perdut ni el color, ni l'aroma, ni el gust. A l'Alguer diuen, o menjar aquesta minestra o saltar aquella finestra. La minestra és un guisat de verdures als grossos, a vegades amb porc i algunes llegums. Estudia que el mestre es fa vell. Això es diu per animar l'estudiant i també per donar pressa a algú que va molt a poc. Si jo tingués una orella com la que té vostè, senyor Fuster, també hi posaria el llapis vermell per marcar la línia del xerrac. I d'esma el tornaria al seu lloc, perquè tothom sap que en un ofici com el que té vostè res no encaixa, si tot no és al seu lloc, ben afinat, ben al punt i ben clavat. Bé, o sigui, un punt per guardar el llapis, segons aquí el Fuster, era a la seva orella. Bé, aquí curiosament, del llibre aquest japonès, ens diu, consells per ajustar el teu ritme de vida al de les estacions i poder florir o donar un pas enrere quan sigui o veieu necessari. No et consideris un mer espectador, ja que ets un participant actiu en el segle de les estacions, segons un tal Boings. Som naturalesa i, per tant, és lògic que nosaltres, igual que les plantes i els animals, ens ajustem al ritme de les estacions. Amb freqüència a la natura ens trobem en contacte amb el ritme natural de l'expansió, contracció i calma que ens ofereix el moment. Quan la natura està en contradicció, nosaltres també hauríem de prendre les coses amb molta més calma. No iniciïs un gran projecte cap a finals d'any i dedica aquest temps a la reflexió. Al principi de l'any següent, quan comenci la fase d'expansió, tindràs molta més energia creativa per començar-lo amb bon peu. Tota la vida i el creixement que ve en el bosc t'inspiraran per posar en marxa les teves pròpies idees. Les llavors que plantis abans han de madurar alhora i créixer en forma de nous projectes que aniràs observant. Bé, jo crec que és una bona manera d'agafar-se als canvis d'estacions. I segons l'Arnold Rickley, la qüestió de la medicina, i us torno a llegir un tros que ja havia comentat abans, que ens deien, per desgràcia, confonem sempre, o quan, quasi sempre, quan els símptomes de la malaltia amb la mateixa malaltia. I es creu haver fet un treball excel·lent quan aquests símptomes han estat sufocats. A veure, jo en aquest cas parlo moltes vegades que un excés de calmants o d'algun producte que tot el que fa és fer-nos desaparèixer el dolor que puguem sentir en aquests moments, sigui, torno a dir, per una malaltia o sigui perquè ens hem donat un cop, val la pena no abusar dels calmants, això ho comento, perquè, evidentment, el que ens interessa és no fer desaparèixer el dolor, sinó treballar perquè el cop o la malaltia que hem agafat la aconseguim curar. Si tot el que fem és que no ens adonguem del dolor que ens pugui produir aquest malestar, ens equivoquem perquè no curem el problema que ens afecta i que ens dona aquest dolor, perquè la febre i el dolor en si que puguem sentir és el que ens avisa que alguna cosa no va com hauria d'anar. Així, per exemple, en lloc d'interpretar la febre com un senyal de lluita que està fent contra la malaltia, ajudem-ho a aconseguir-ho i la considerem molt sovint com que ella sigui la malaltia, i no és així. I llavors es busca ràpidament la manera de tallar la febre per mitjà de quina o antipirina o algun altre producte. De la mateixa manera que els epilèptics, els excessos i les convulsions són només l'esforç de la força vital que està fent el cos per netejar els centres nerviosos dels obstacles contra la circulació que està patint. I no és directament contra ells que hem de lluitar. Moltes vegades també hem de cuidar exclusivament del cap en persones que els seus mals no hi tenen res a veure. Poden provenir de l'estómac, del baix ventre, de la mèdula espinal o altres parts del cos, i nosaltres ens centrem en aquell mal de cap que estem patint, quan en principi no és un problema sinó un avís de que alguna cosa no va prou a l'hora. I per tant hauríem de ser més comprensius i mirar exactament per què patim aquest mal de cap. En total, per curar, a part de plantes medicinals que moltes vegades us parlo, tenim també els olis essencials, tenim també la homeopatia, tenim també alguns productes com, per exemple, les flors de Bach, que també són extractes d'això. I a nivell de plantes, aquí en tenim una, que és el visc. El visc és una planta paràsita dels arbres i creix damunt d'un arbre o d'un altre, generalment les pomeres o algun roure. A casa nostra el trobem sobretot als pins del conflent. La curiositat del visc és que la grana fructifica després de la seva ingestió per un ocell, que és el que la fa créixer amb els seus excrements, que els ha posat sobre de la branca que després la planta li servirà com a suport i viurà d'ella. El fruit del visc permet de fabricar una pega molt forta que servia, entre les coses, per agafar els ocells amb les creueres, que en deien, o sigui, una espècie de tronquets que es posaven enganxats a l'arbre amb aquesta pega i quedaven agafats pels peus. El ramellet del vesc és també un dels símbols que es fan servir per celebrar les festes de fi d'any. És aquest petit mostra que es costuma a regalar com un present. És una planta tòxica. Dic això perquè és una planta molt maca que s'ha pres com de moda per regalar per fi d'any, però que si la canalla o inclús algú de gran, però sobretot la canalla, es menja alguna de les boles blanques que fa, pot tenir greus problemes. És tòxica. Bé, aquí ara us parlaré del roure amb un aspecte, diguem-ne, més psicològic que efectiu a nivell de medicina. Diu roure, això segons el que en dèiem, les flors de Bach, per aquells que s'esforcen a lluitar fortament per millorar els assumptes de la vida quotidiana i ho seguiran intentant un cop o un altre, encara que moltes vegades els pugui semblar inútil la seva lluita. Seguiran lluitant, estaran descontents amb ells mateixos quan inclús s'interfereixi alguna malaltia amb els seus deures o els impedeixi ajudar els altres. Són gent valenta que lluita contra grans dificultats sense perdre l'esperança ni donar de costat els seus esforços que està fent. En total, seria a nivell mental un esforç incessant per combatre una certa desesperació que els hi ve a sobre o un descontentament. Els individus aquests seguiran lluitant davant de qualsevol dificultat i no mai es donen per vençuts. Quan estan malalts, no paren de buscar maneres de curar-se ni baixen els seus esforços per millorar la seva condició. Llavors, aquesta persona val la pena, precisament, que faci servir aquest producte per acabar sortint-se'n dels seus, diguem-ne, equivocacions de voler curar una cosa que no té una malaltia concreta, sinó que hi intervé molt el seu estat d'ànim o la seva psiquisme, per dir-ho així, que està patint. Bé, fins a la propera.
De tots colors.
El magazín de tots colors, cada setmana ens acompanya el bon amic, el Manel Molera. Manel, benvingut.
Bon dia, i gràcies per les aquestes puges que hem tingut aquesta Setmana Santa. Ja. Aquesta Setmana Santa hem tingut a l'Ere de Murphy, no? Quan té de pobre, no té de pobre perquè ens espatlla el dia.
Sí, però bé, bueno, sí.
Benvinguts a aquestes puges, que tot això va ser gràcies als armats de Quibic, que vam començar a cridar, i van dir, o plous o et fotem una. Sí, que va ploure. Allò que dèiem. Amb aquestes puges, que ho quedarà molt bé, saps què és? Que ho quedarà molt bé, a part que m'ho peto una mica els pantans. Els bolets de primavera, entre ells, la múrgola. No sé si ho coneixem tots, la múrgola, perquè molts que estem enamorats dels abollons, que no és el millor per mi, però la múrgola és un bolet que és cònic, hi ha de cònics, hi ha de rodons, i són buits per dintre. Són molt aromàtics, són molt aromàtics, va molt bé per fer els farcits de qualsevol millor de tot el foie, però bé, podem parlar de moltes receptes d'ells. L'única cosa que té aquest bolet que és tòxic. Ningú ho sap això, no? Que és tòxic aquest bolet. Sí, aquest bolet és tòxic si no es bull abans. No es pot menjar cru. Perquè si tu menges cru, hi ha aquells que els agraden les coses així, al·lucinacions, fan una mica d'al·lucinogen, però també pots tindre problemes d'estómac, problemes d'això, i depèn de la persona pot arribar a la mort, eh? O sigui que tinc que vigilar-ho, eh? O sigui, sempre que tenim d'això, no mengem en cru. El bullim i l'aigua que hem fugit, aquella aigua, ho arrencem, no l'aprofitem. Uh-huh. Ja fem un caldo, no. L'aigua queda resta de tòxics i és millor d'ençar-la. A partir que sabem això, sí, sabem que hi ha dos tipus de mudugues, una que és blanca, el tipus rosat, que hi ha nosaltres, que és més rodona, aquesta és més rodona, i l'altra és cònica. Cònica, acabat amb el bombolet llarg, però totes dues són buides, o sigui, totes dues podem farcir-les. A partir d'aquí, farcir-les o no farcir-les, el farem fer d'una manera. Una manera molt fàcil, que són bones, és un cop escaldades i això, el que fem és fer una fideuà de foie amb pedres d'ànec i mudugues. Per exemple, aquí per quatre persones el que necessitem és que 150 grams de puré de foie segona, ja en vam parlar l'altre dia, el foie és de primera, segona, que es diferencia, eh? Doncs foie segona, que és foie que es fa com mantequilla, és que es fa sol. Després necessitem 300 grams de fideu del dos, no petit de prim, sinó en mitjà, no el foradà, que és el número 5, una mica d'escaulla, 75 grams d'escaulla, o sigui, que és una petita allargada, 100 grams de mudugues, si poden ser fresques o, si no, en remull, perquè està prohibida la venda de mudugues en fresc, per això de tòxiques, uh-huh. I en canvi el que fan és que venen en remull, i en remull perd la toxicitat. No tenen per menjar crues, perquè no són molt, molt bones, crues, i val més que te les facis cuites. Dos pedres d'ànec confitats, que els pedres d'ànec que venen d'una ja venen confitats, dos talls de foie d'aquell que vam parlar de primera congelat, d'aquella manera que vaig parlar l'altre dia, sal, pebre i un brou rostit de carn, o si ho tens d'ànec, millor. A partir d'aquí és fàcil, això és fàcil. Agafem els talls de foie, els saltegem, els marquem, sal pebrat, els apartem a mig, com que estan congelats, els apartem. I aquí el que farem és afegir l'escaulla i sofregirem una miqueta. I afegim els fideus i els pedrers. Anem afegint els pedrers tallats a trossos, anem afegint a poc, que vagin agafar el gust del malceba, i tenim a part el caldo de clou calent, en calent, que és a punt de bullir jo. I aquí, quan està a punt de fideus, està quasi ben rossidet, una miqueta, i afegim el puré de foie. I el que fem, senzillament, és mullar el fideu amb el brou, que no cobreixi del tot, vagi fent, afegim el brou al nostre gust a poc, i deixem bullir més o menys 10 minuts, i tenim aquí uns fideus de foie amb pedrers i mudugues boníssims, boníssims, boníssims. Aquí tenim una fideuà d'abans, uh-huh. O sigui, una fideuà que tenim de carn, doncs aquí tenim una altra diferent. I també podem fer un estofat amb com unes galtes de vedella, que amb mudugues, també. La galta de vedella, sabem que una galta de vedella més o menys fa uns 750 grams, no és una galta de vedella petita, sinó 750 grams, quasi pot arribar a un quilo, no arriba a un quilo. Per aquesta recepta, de galtes de vedella, amb mudugues necessitem 8 galtes de vedella, 2 cebes tendres, una pastanaga, una mica de vi blanc, un peset, més o menys, 5 grans amúrgoles seques, que també hem posat en el remull. Aquí podem posar nyàmeres o patates, senzillament. Aquí no es complica la vida. I partir una mica de 5 grans de mantega, o brou de verdures, de carn, una mica de magen, tipus magena, que els passar, una branca de farigola, sal, sajuïda, unes quantes esbes, llobrer. Aquí el que farem és primera cosa, salpebrem les galtes, sapavem, els marquem amb oli d'oliva, oli o les oli de sol, els marquem a la cassola, i un cop marcades els retirem i agafem totes les verdures que hi ha, la ceba, la pastanaga i alguna més, i si vols posar-hi tomàquet, pots posar-hi tomàquet, i a partir d'aquí on anem remenant. Això el que farem és que un cop l'estanc agafa una mica de color i afegim el vi, deixem que el vi es redueixi, afegim les galtes, tapem, mullem una mica de caldo, primer bullim en caldo i tapem, que això bulli més o menys una hora i mitja. A partir d'aquesta hora i mitja el que farem és apartar més o menys les galtes. A partir d'aquí, aquestes galtes les deixem refredar una miqueta. I, senzillament, com siguin refredades, les tirem a llesques. Llesques de més o menys d'un dit o dos dits. I coem la salsa aquella, la coem. Amb aquella mitjana que tenim, les passem la salsa. O sigui, si treu el foc, les passem una miqueta amb aquella salsa i tornem a posar les galtes i ebullició. Aquí, amb les llàmeres pelades o les patates també pelades, les bullim. Un cop bullides, triem el caldo, guardem una mica del caldo, pel triem, però guardem una mica del caldo. I amb un batidor, ho aixafem ben aixafat, ben aixafat, ben aixafat. I afegim una mica de mantequilla. Allà, jo també recomano, a més de mantequilla, posar oli d'oliva. Oli d'oliva és més saludable, no serà tan aromàtic com la mantequilla, però ho recomano. Sal, pebre, deixar el punt de sal, i el que farem, això serà un puré, un puré. I a partir d'aquí, al plat, posem aquest puré a sobre del plat, la galta d'ella i els trossos de galta d'ella a sobre i la salsa per sobre. I aquí hi haurà les mútues, primer que hi ha de posar les mútues es tenen que posar quan tirem la galta i posem les mútues que vulguin, facin un xuc-xuc que donin el gust, que serà mitja hora més, i a partir d'aquí tenim un estofat de galta d'ella amb mútues que és boníssim, boníssim, boníssim. Sí, sí.
Quantes galtes has dit, Manel?
8 galtes, o sigui, aquestes 8 galtes més o menys surten per unes quasi 8, no 8 persones, no, quasi surten per 12 persones, 12 o 15 persones. Perquè hi ha una galta de 800 grams, més o menys, 800 grams, pensa que no hi ha os, a partir d'aquí ho veig una miqueta, però representarà que seran 200-350 grams per persona. És un bon tall, és un bon tall, o sigui, estem parlant de com una tricota, quasi 400 grams, però aquí normalment porta l'os, no, o sigui que és un bon tall, un bon tall. I bé, anem per fer un dels clàssics que fem amb els musgos, que és el musgos a la crema, que és per mi un dels plats més sensacionals que hi ha per tastar els musgos. És molt fàcil de fer, eh? És molt fàcil de fer. Ho que necessitem, 200 grans de musgos, una mica de ceba o escalonya, mantega, una mica de brou de carn, un raig de xerès sec o birranci i 100 mil grams de crema de llet, sal i pebre. Es tracta de fondre la mantega, saltejar les burgues i un cop saltejades afegim una mica de crema de llet, aquestes 100 grams de crema de llet, i el brou. I a partir d'aquí deixem bullir. Deixem el punt de sal, sal i pebre, i ja pràcticament ja està. Aquest és un plat dels més clàssics. Però anem a complicar-lo una miqueta, anem a tonejar-lo, que dic jo. Aquí agafem foie de segona, aquell que vaig dir que es torna amb mantequilla. Sincerament, es tracta de, com sempre, treure-li les venes, això, i a partir d'aquí, amb un tòrmix i una mica de sal i pebre, i pot ser un rejuvin del Porto, el que farem és trinxar-lo, ben trinxat. I aquí queda com una mantega. Agafem una màniga o una bossa de supermercat que fem un forat perquè té forma de màniga i omplim les musgues un cop escaldades. Un cop escaldades omplim les musgues, es farcim. I a partir d'aquí ho fem el mateix que hem fet, però amb musgues. Vale. Compliquem una mica més. Doncs abans de saltejar el mantega amb el això, no hi posem mantega, i el que fem és allò del foie. Fem uns quants làmines de foie congelat, d'aquella manera, congelada, que dic jo, i a partir d'aquí tomba, que et deixa el greix, i a partir d'aquí afegim la ceba o l'escaunya, i a partir d'aquí fem el mateix això, els musgos, la mateixa reducció, la musgo, el que fem la crema, i ja està. I acabem amb l'os. Mules farcides de foie i el foie per sobre. O sigui, tenim aquí un plat més bo. Aquest plat també el podem tunejar. El podem tunejar d'una altra manera. Per exemple, agafem galets d'aquests grossos que fem l'escudella de pandolla, però els grossos. Els bullim, els bullim a part, els tenim bullits, més o menys uns 5 minuts o depèn del que digueu a casa, però els deixem bullits, els deixem refredar i a partir d'aquí tu fas aquesta crema de mules i afegeixes aquests galets. Aquí tens una crema de mules amb foie i galets, que és espectacular. Sí, sí. Ja veus que es pot tunejar molt bé. Si no tens galets, pots posar-hi espaguetis, eh? O tallarines, que també són bons iguals, eh? Tornem amb el primer plat que hem fet, que és el plat de fideuà. Tenim coses que hem fet fideus amb foie, sí. Els hem fet amb mules, doncs aquí és el mateix, però canviat de manera. En vez de fer-ho amb somi en blau, aquí el que canviem és fer-ho amb crema. I tenim uns espaguetis o uns tallarines super, super, d'aquelles que diuen, hòstia, això ja és boníssim. Molt bé. I ja veus que es poden fer moltes més coses, sí, sí.
I les múrgoles les podem anar
a collir.
Sí, les trobarem ara, sí.
Sí, ara trobem aquestes pluges i les trobarem, perquè no ha fet gaire vent, o sigui, va fer una mica de vent. Jo sé que per les xarxes corre molta gent amb múrgoles. Millor que tinguis un amic que els culli, ell. I així d'aquesta forma no tens a jupir tu. També es poden anar a buscar un lloc que jo sempre dic que aquest lloc sempre en trobarà molt. És aquí aquí a la plaça de Vic.
Al mercat.
Allà al mercat, on estava abans de Santander. Allà sempre en trobareu boats. Sí. I molt bo segurament en trobareu allà. Aquest lloc és perfecte per anar a collir boats. Sí. Allà segur que en trobareu. Allà. I no ens tireu cojupir tant, eh?
Això és seus.
Tindreu que agratar-se una miqueta o butxaca. O bé, cadascú el seu. Això si no vols que no va bé, doncs agratens el butxaca que perfecte. Com veus això del bolet? Estem una mica tocat el bolet aquesta, primavera ja.
Ja ens convé, sí senyor.
Sí, sí.
Aquest canvi de temporada,
molt
sí.
Bé.
Molt bé, Manel.
Perfecte.
Doncs la setmana que ve hi tornem.
La setmana que ve hi tornem. Va bé, adéu.